L'informatiu del migdia.
L'espai Torrà incorpora un nou parquet de fusta i s'ha millorat la il·luminació. És dilluns 17 de febrer, d'aquesta manera l'equipament s'ha anat convertint en un centre neuràlgic d'activitats a Castellà. Abans, altres titulars. Primer cap de setmana del Bram amb la projecció de Marco i Soy Nevenka. I la cooperativa de cohabitatge de Can Carner celebra els seus primers encants amb la venda de mobles, ceràmiques, llençols i diversos objectes originaris de la masia. ...24 alumnes de FEDAC participen al certamen de lectura en veu alta. I en esports torna el doblet dels dos equips sèniors del Club Bàsquet Castellà, el Bàsquet Sant Andrés.
El femení suma 11 partits consecutius guanyant i el masculí torna al camí de la victòria.
Amb les darreres actuacions...
I la previsió meteorològica, cel mig ennuvolat i en presència de més núvols a la tarda. Les temperatures de demà més baixes. Comencem. L'Espai Torrà, l'equipament municipal de 11.300 metres quadrats que es va posar en marxa fa 22 anys a l'emplaçament de la part de l'antiga fàbrica nova de Can Torrà, s'ha acabat convertint en un centre neuràlgic d'activitats a Castellà del Vallès. Recentment, diverses millores han reforçat el seu paper com a centre impulsor de l'activitat social, esportiva, cultural i de lleure del municipi. Una de les actuacions més destacades ha estat la instal·lació d'un nou parquet de fusta massissa flotant amb elasticitat per a jocs d'impacte a l'espai central. Aquesta intervenció ha permès senyalitzar una pista de voleibol i una altra de bàsquet que es pot dividir en dues de minibàsquet. Aquesta intervenció se suma a la renovació d'una altra pista en parquet de 400 metres quadrats que es va dur a terme fa 2 anys, millorant així les condicions per a la pràctica esportiva. A més, s'ha dut a terme una renovació integral de la claraboia. Entre el 2022 i 2023 es va substituir el primer pòrtic i recentment s'han canviat les plaques de policarbonat del segon i tercer pòrtic per vidres laminats. Segons el regidor d'Urbanisme, Joan Creus, aquestes actuacions potencien el caràcter esportiu de l'Espai Torrà.
Amb les darreres actuacions que s'han realitzat a l'Espai Torrà, el que coneixem a l'Espai Central, on es practica, on es fa pràctica esportiva, fent la renovació de l'actuació molt, molt potent en el lluernari i la construcció de noves pistes per l'ús esportiu, doncs es potencia encara més com a pol esportiu a l'Espai Torrà, a part de la resta d'usos, no? Culturals, de servei a les persones, a la part de les oficines i amb les entitats també col·laboradores de l'àmbit social, com Càritas, amb qui també hem fet algunes millores al seu local. Doncs amb aquestes noves inversions es consolida com a principal pol d'activitats esportives, culturals, lúdiques i també de servei d'atenció a la ciutadania, l'Espai Torrà.
L'Espai Torrà compta amb diferents zones especialitzades que permeten desenvolupar una àmplia varietat d'activitats. El recinte firal és de 2.300 metres quadrats, també hi ha l'Espai Central de 2.400 metres quadrats, que està dedicat a l'activitat esportiva amb pistes de bàsquet i voleibol. L'Espai Nou de 1.700 metres quadrats acull les zones d'assaig dels castellers de Castellà i d'activitat de gimnàstica rítmica, tenis taula i una pista de parquet per a voleibol, patinatge i activitats de prescripció social. La Sala Blava de 700 metres quadrats s'ha convertit en una sala polivalent destinada a concerts i activitats culturals, lúdiques i socials. Les oficines municipals de l'Espai Torrà, ubicades a l'Espai Torrà, tenen una superfície de 1.600 metres quadrats. S'hi ubiquen les regidories de drets socials, salut pública i comunitària, educació, infància i joventut, cooperació i nova ciutadania, diversitat funcional, feminismes i LGTBIQ+, gent gran i el Servei Local d'Ocupació, el Servei Integral d'Atenció a la Dona, el Servei d'Atenció Integral LGTBIQ+, i el Servei d'Orientació Jurídica a Persones Nouvingudes. A la zona de l'Espai Torrà també hi ha l'equipament juvenil, la fàbrica, d'uns 300 metres quadrats, un espai destinat al jovent, amb bucs d'assaig, sales de treball, aules d'estudi, cursos trimestrals i activitats culturals, formatives i lúdiques. Completen l'Espai Torrà el local de Càritas, de 115 metres quadrats, un espai destinat a l'atenció benèfica i el magatzem de la Brigada Municipal de 800 metres quadrats.
L'informatiu del migdia.
Divendres va començar la 17a edició de la Mostra de Cinema de Castellà Bram, amb la presència de Jorge Gil Muñarriz, guionista de Marco, la pel·lícula que va encetar la mostra. Montse Rodríguez, de l'organització del Bram, va explicar que era una edició especial per l'absència del president del Club Cinema Castellà i director del Bram, Pere Joan Ventura, per motius de salut, i que el Bram està totalment consolidat.
Bueno, aquest Bram és especial perquè falta el Pere Joan. És l'absència de pes, falta el Pere Joan, el nostre president, perquè per motius de salut no pot venir. Bueno, molt, molt entusiasmats, estem molt contents, nerviosos, com sempre, com cada any, però molt contents. Sí, sí, sí. A veure què tal, bé, jo suposo... Jo crec que vindrà molta gent, perquè ja té un nom, el Bram. Omplim bastant ja, fa uns anys que ja està molt afiançat el Bram.
La regidora de Cultura, Joana Borrego, va apuntar que el Bram ja és un referent a tota la comarca.
La veritat que ja és un referent a tota la comarca, fins i tot hi ha gent que ve de Barcelona. I això també és molt important, i justament vam fer una trobada de diversos municipis i el primer tema era, oi, que bé, que feu la mostra del Bram. I això em va donar, doncs, no, de dir, no només és públic nostre, sinó que ja el que volem una mica també és promocionar-nos, no, donar-nos a veure, perquè també ho estem fent amb teatre, però no només hem de programar i fer activitats per nosaltres, sinó de donar-nos a veure'ns de que realment s'estan fent coses molt importants.
Jorge Gil Muñarriz, guionista de Marco, explica com els va atrapar el personatge d'Enric Marco.
Sabíamos que estábamos ante un personaje único, que tiene mil capas, que siempre con él la frontera entre la verdad y la mentira está muy difusa, pero fíjate si nos fascinó tanto que pasaron 18 años hasta que pudimos hacer la peli. Desde que le conocimos por primera vez en 2006 hasta que se ha estrenado la peli, han pasado 18 años. Ha sido el proyecto más largo en el que hemos estado metidos, pero pensamos que todo el esfuerzo ha merecido la pena porque el personaje lo merece.
Un dels protagonistes del film Soy Nevenka, l'actor basc Urko Olazabal, va estar dissabte al Bram presentant la pel·lícula. El film, dirigit per Icíar Bollaín, narra l'assetjament sentimental, sexual i professional que va patir la regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Ponferrada, Nevenka Fernández, de 24 anys, de mans de l'alcalde Ismael Álvarez, i com la política Nevenka va aconseguir denunciar-lo en una època on encara no era habitual portar a cap polític influent als tribunals per casos de persecució sexual i laboral. Olazabal, que va estar nominat al Goya com a millor actor per aquest personatge d'alcalde, reconeixia que li va costar molt posar-se en la pell del batlle.
Me ha costado mucho porque cuando yo leí el papel vi una persona completamente diferente a mí. Entonces, un actor, uno no tiene que juzgar a su personaje y tiene que extender un puente hacia ese personaje que tiene que dar vida. Entonces, pues bueno, yo de él solo sabía su esfera pública, en la que conocía su forma de hablar, su forma de mirar, su forma de expresarse. Esos archivos existen en internet, entonces yo recurrí a eso, recurrí también a un documental que hay en Netflix, en el que encima me ocurrió una cosa, que es que me era inevitable no tener empatía por la víctima. Pero claro, cuando me vi llorando por Nevenka, me dije a mí mismo, no puedo juzgar a este personaje, y entonces dije, vale, pues ahora ya entiendo en los fangos que me voy a tener que meter, fangos, me refiero a fangos emocionales, y entonces es cuando me di cuenta, dije, bueno, va a ser difícil esto, negar toda empatía hacia la otra actriz, Mireia Oriol, y ponerme en esa tesitura, ¿no?
Per això, l'actor basc va assegurar que va haver d'aprendre a mirar a través de les ulleres d'un psicòpata, narcisista, abusador i maltractador.
Tuve que aprender también lo que era mirar por las gafas de un psicópata, digamos, narcisista, ¿no? Que yo eso es así como creo que tiene ese comportamiento, ¿no? De abusador, de maltratador, o sea, porque una persona que sabe que está haciendo el mal y lo hace y no le importa, pues para mí no tiene otro calificativo. Y sí, me fue muy difícil porque al final yo me llevaba toda la responsabilidad moral que ese señor no tuvo, todo ese pedir perdón que nunca pedirá, pues me lo llevaba yo a casa y no podía pagar el personaje. Ese puente que yo pensaba que tendría, que era muy largo, al final se fue acortando y ese personaje al que yo tenía que andar, ese personaje hizo el camino a la inversa y me agarró a mí.
Per preparar el seu personatge, ell i la seva dona, que van fundar l'escola d'interpretació Bilboko Cine Interpretació School, van convidar l'actriu protagonista de la pel·lícula, Mireia Oriol, a passar algun cap de setmana amb ells i treballar plegats. També coneix la protagonista real, la regidora Nevenka Fernández, que viu actualment a Dublín.
He coincidido con Nevenka, somos conocidos, hablo con ella de vez en cuando por WhatsApp y bien, sí, tengo muy buena relación. Ella está muy contenta porque ella cuando estuvimos en el Festival de Donosti, en San Sebastián, ella no paraba de repetir, por fin lo han entendido, ¿no? Lo han entendido. De la misma manera que la han entendido también en Ponferrada. En Ponferrada la película ha sido un éxito, ha estado muchas semanas en cartelera y la han visto mucha gente. Y aplaudía a la gente en la sala mientras que otros estaban gritando y silbando en la misma sala, ¿no? Entonces estaba un poquito dividido el público, yo creo que más a favor de Nevenka que a favor de Ismael Álvarez.
Per l'actor, la pel·lícula li ha suposat adonar-se de quins detalls té la violència masclista més petita.
A mí me ha supuesto darme cuenta qué detalles tiene la violencia machista más pequeñas, ¿no? Porque tú la violencia machista en principio piensas que es una persona que te va a esperar en un portal con un pasamontañas para violarte, ¿no? Y es mucho, hay muchos matices dentro de esto. Nosotros en la película enseñamos lo que es un acoso casi cronológicamente desde que empieza hasta que concluye con una denuncia y en todos esos pequeños episodios que ocurren estamos reflejados muchos hombres, ¿no? Y a mí me ha enseñado esto, a ser consciente de lo que es la luz de gas, ¿no? Ese por qué ella, si tú no quieres nada con ese señor, ¿por qué sigues y no te vas, ¿no? Hombre, pues porque un acosador sabe perfectamente, con esto que hablo de la luz de gas, sabe perfectamente desorientar a su víctima para poder que ella se cuestione su propia realidad, ¿no? Y entonces es tan feroz toda esta agresión que bueno, a mí me ha enseñado a poder denunciarla, a saber dónde están las líneas rojas, a poder sobre todo señalar ciertos comportamientos que los hombres tenemos, señalar a amigos, señalar a familiares.
Demà dimarts continuen les projeccions al Bram amb Los Espigadores i l'Espigadora, que té com a convidada la crítica de cinema Imma Merino.
L'informatiu del migdia.
La cooperativa de cohabitatge de Can Carné va celebrar diumenge els Encants amb exposició i venda de mobles, ceràmiques, llençols i diversos objectes originaris de la masia de Can Carné, que data del segle XIII, oberts a tota la població, aquests Encants. Aquesta era la intenció del mercat, segons Federico Dureico, un dels cooperativistes.
Doncs aquest encant consisteix en que molt del moble de diferents estris que teníem dins de la masia, que tenen un cert valor històric, els venem i els oferim, bueno, al poble perquè vulgui tenir un part del record del que és la història d'aquí de Castellar del Vallès.
El que s'obtingui servirà d'ajuda per la campanya de títols participatius que la cooperativa està portant a terme fins a finals de febrer i també ajuda a les seves finances.
A més, això també ens ajuda perquè estem ara portant una campanya de títols participatius fins a final de febrer i també ens ajuda, bueno, a fer finances amb això.
El que s'ha exposat aquest diumenge davant la masia de Can Carné és el que no han pogut aprofitar els socis per als seus espais privatius i comunitaris. La compra es feia per taquilla inversa.
Això funciona com un model de, diem, de taquilla inversa. La gent ofereix un preu, busca una persona que porti, bueno, que estigui al cas d'aquí, sí, de la cooperativa, sí, ofereix un preu, arribem a un acord i s'imposa.
L'excepció a aquest sistema són determinats mobles que pel seu valor històric tenen un preu fix. Per exemple, hi havia un moble rebedor de les comarques lleidatanes datat del segle XVIII que costava 150 euros o una taula i mirall d'estil isabelí del segle XIX pel qual es demanava 100 euros. La jornada es va completar amb una visita guiada a l'interior de la masia coordinada per l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental en totes les places exaurides. I un dels espais privatius de la masia s'ha quedat buit i la cooperativa està en procés de recerca d'una nova família.
Ara mateix estem, bueno, un dels espais privatius s'ha quedat buit perquè la persona que estaven han marxat i estem en un procés de recerca d'una família nova que vingui. Nosaltres som un projecte intergeneracional, llavors quan marxa determinat tipus de perfil intentem que vingui un perfil semblant, d'edat, de professió, de quantitat de persones, i ara estem gestionant aquest tipus d'entrada de nova família.
La campanya de títols participatius vol aconseguir 120.000 euros que anirien destinats a reformar l'espai de la masoveria de Can Carné perquè hi hagi més habitatges i vinguin molt més famílies.
L'informatiu del migdia.
ara obrim pàgina d'educació. Divendres passat, un grup de 24 alumnes de l'escola FEDAC Castellà va participar a la semifinal del Certamen Nacional Infantil i Juvenil de Lectura en Veu Alta, una iniciativa de la Fundació Enciclopèdia Catalana que ja arriba a la 20a edició amb l'objectiu de fomentar el gust per a la lectura entre els infants i els joves. De com va anar tant el projecte com la semifinal ens en parla tot seguit la nostra companya Marina Antúnez.
Doncs sí, Jordi, i ja fa 3 anys que FEDAC hi participa, fins ara amb una representació dels alumnes de 6è. Per primer cop també hi participen els de quart de primària i els de tercer d'ESO. La Fundació va crear el certamen sobretot per fomentar el gust per la lectura. No una lectura teatralitzada, sinó una lectura que potenciï la fluïdesa, el ritme, l'entonació, la postura corporal i l'expressivitat dels petits lectors. Així en parlava Rosa Maria Baró, professora de tercer d'ESO de FEDAC Castellà.
L'objectiu és perquè és una manera de fomentar el gust per la lectura i sobretot doncs, que ells s'adonin que el fet de fer una lectura que expressi una mica l'emoció, que sigui amb el ritme adequat, amb el to adequat, no? Que sigui una lectura doncs, vocalitzada, ben feta, no és fàcil. I a vegades ells es pensen que llegir d'aquesta manera no té cap importància ni que té cap valor, no? I molt sovint doncs, potser hauran de a fer exposicions en públic, no, potser no hauran de llegir, però moltes vegades també hauran de llegir, llavors perquè donin aquest valor a la llengua oral, al saber llegir de manera doncs, expressiva.
Les mestres preparen els textos que hauran de llegir els alumnes i ells tenen uns dies per assajar-ho. Les educadores també fan una selecció prèvia dels alumnes més motivats a llegir. Cada centre escolar pot participar en el certamen amb un alumne per categoria, tot i que a tercer i a quart d'ESO han de ser grups de 3 alumnes. Després es convoca el jurat.
I després ja es convoca un jurat extern perquè sigui més objectiu i dels que la mestra primer ha seleccionat, ells doncs, els escolten a tots i trien els alumnes doncs, això que o ho fan més bé o veuen que tenen més potencial doncs, també per poder-ho fer bé i preparar-s'ho doncs, ja més aprofundidament per anar a la semifinal.
Enguany, a FEDAC, el jurat ha estat format per Dani Coma, director artístic i formador, Héctor Hernández, actor, i Marina Antúnez, periodista i rapsoda. D'aquesta semifinal s'ha escollit el lector de quart de primària i un suplent, un de 6è i també un suplent, i 3 lectors de tercer d'ESO i 2 suplents. Els més ben valorats participaran a la semifinal que el Vallès celebrarà a Santa Perpètua el dia 14 de març. Cada comarca catalana aportarà els seus lectors guanyadors i posteriorment formaran part dels candidats a millors lectors a nivell de Catalunya. Què els caldrà als alumnes per participar a la semifinal? En parla Baró.
Per anar a la semifinal s'han de llegir un llibre, una novel·la, que el mateix concurs et diu quin ha de ser. I després, quan tu vas a la semifinal, uns dies abans d'aquell llibre que s'han hagut de llegir, t'envien els fragments, el fragment seleccionat perquè te'l puguis preparar una mica 2 o 3 dies abans, però en realitat tu no saps quin fragment et tocarà fins 2 o 3 dies abans.
La idea del certamen de lectura en veu alta té l'origen a Alemanya, on se celebra des de fa més de 10 anys. Un certamen de característiques semblants amb un gran èxit. Aquest certamen és concebut per ser treballat col·lectivament i no pretén de cap manera fomentar la competitivitat, però sí l'afany de superació i l'autoexigència dels nois i les noies. Escoltar, saber escoltar, llegir en veu alta, saber llegir en veu alta és important, ja no només per qui es dediqui professionalment a les lletres, sinó per desenvolupar-se plenament en tots els àmbits de la vida.
L'informatiu del migdia, esports.
I en esports, jornada per oblidar per la majoria d'esports, tret del bàsquet i el vòlei, que tornen a aconseguir el doblet de victòries amb els seus sèniors. Albert Sant Andrés.
Doncs sí, Jordi, una jornada poc positiva per la majoria d'esports d'equip castellarenc, però molt profitosa pel Club Bàsquet Castellà, que torna a aconseguir el doblet de victòries 2 setmanes després i amb el femení sumant l'11a victòria consecutiva i el masculí superant a un rival directe per consolidar-se a la zona mitjana de la taula. Mateixa situació que el futbol sala castellà de vòlei, que torna a sumar la doble victòria. Derrota, però, per la Unió Esportiva Castellà amb nova polèmica arbitral en un partit que va acabar amb 9 homes. També va caure l'Hoquei Club Castellà, que dilapida la diferència amb el Belloc en la primera posició, i empat pel futbol sala castellà. Arrenquem, doncs, parlant de bàsquet i amb les dues victòries del Club Bàsquet Castellà en la 18a jornada de Lliga. El femení va superar per 51-29 el Club Bàsquet Artés, mentre que el masculí va guanyar per 64-69 el bàsquet Ceisa. Les de Xavi i Revilla acumulen l'11a victòria seguida de la temporada després de passar per sobre de l'Artés al Puigverd en un partit que es va decidir en l'últim quart. Tot i les nombroses baixes de l'equip, les castellarenques van saber sobreposar-se a un segon quart on es van quedar amb només 7 punts anotats i on les del Baix es van capgirar amb un 17-20. En el tercer i el quart van saber reaccionar per posar-se al davant i acabar guanyant en un últim període amb un parcial de 21-2 que va enfonsar a les rivals. Aquestes són les paraules del tècnic Xavi Revilla.
Doncs en la dinàmica de les últimes setmanes arribem al partit amb moltes baixes, amb unes setmanes d'entrenament complicades per falta de jugadores, per les mateixes lesions. Ens costa entrar en el partit, ens costa trobar les dinàmiques, sobretot ofensives, que ens donin espais per poder llançar o poder trobar cistelles relativament còmodes o no podem córrer el contraatac. És cert que a mesura que van passant els minuts anem trobant ritme, anem recuperant sensacions, anem desgastant l'equip a base de córrer, de portar-les al seu límit i tal. I a partir del tercer quart sí que recolzades en una defensa on intentem ofegar els seus punts forts, aconseguim, a la que aconseguim encadenar una dinàmica positiva de dos o tres atacs ben fets i dos o tres defenses ben fetes, ens aconseguim anar al marcador i trencar el partit. El que hem de fer és intentar recuperar jugadores, intentar recuperar sensacions i els entrenaments, sobretot, que és el que ens portarà a aconseguir partits amb dinàmiques més positives.
L'equip continua en la segona posició a dues victòries del Club Natació Sabadell B i empatades amb el Club Bàsquet Castellet, que tampoc va fallar. En el cas del masculí, després de la inesperada derrota enfront del Gaudí, els de Jaume Prat van donar la campanada a domicili enfront d'un rival directe com el Saïssa. Les baixes continuen marcant la trajectòria d'un conjunt que va reaccionar positivament. Els groc i negres es van saber sobreposar al 21-16 inicial per arribar al descans manant per 33-36, 3 punts de diferència que van ser suficients per mantenir la renda en la segona part. Així ho explica Jaume Prat.
Va tenir molt mèrit la victòria aquest cap de setmana. Era un rival directe, portem dues setmanes que no podem... Hem perdut ritme a la setmana d'entrenaments i estem entrenant doncs, com podem. La setmana passada per baixes d'uns jugadors i aquesta setmana doncs, per altres jugadors que estan, han estat tocats, doncs, no hem pogut tenir... Portem dues setmanes arrossegant-ho, llavors vam fer un sobreesforç a nivell competitiu, molta mentalitat i concentració i vam poder treure un partit per nosaltres important perquè era un rival directe. Vale? I bueno, ara doncs, intentar aviam si podem tenir una bona setmana d'entrenament i encarar l'UPSA, que no sé si és el tercer o el tercer classificat. Però bueno, tenim les nostres opcions i aviam si podem treure endavant. Vale? Ens faria fer un passet important de cara a aquest tram final de competició.
L'equip se situa a la setena posició amb un balanç de 10 victòries i 8 derrotes. En futbol la situació va ser pitjor amb una derrota per 2-0 enfront del Parets amb l'arbitratge de Nou com a protagonista. La Unió Esportiva Castellà va acabar el partit amb 9 homes per l'expulsió d'Aitor Deza al minut 28 de la primera part per doble groga i per vermella directa d'Iker Roldán a l'afegit. El tracte del col·legiat durant tot el partit vers la comitiva castellarenca no va ser del tot correcte, menyspreant el tècnic Juan Antonio Roldán en diverses ocasions i amenaçant els jugadors amb l'expulsió, com finalment es va consumar. Futbolísticament, al Parets li va ser suficient amb 40 segons de joc per obrir el marcador i no va necessitar gaire més futbol enfront d'un castellà que, tot i voler-ho intentar, no va veure porta en els 90 minuts. Als de Roldán els va passar molt l'expulsió de Deza al 28 per doble groga, una expulsió molt discutible, ja que cap de les dues targetes van ser per faltes agressives i les va veure amb només 4 minuts de diferència, un criteri que no va mantenir amb l'equip rival per donar l'expulsió per doble groga minuts més tard a un jugador rival. Tot i jugar amb 10 homes, el castellà va portar el ritme del joc durant la resta del partit, però en la segona part no va tenir fortuna entre els 3 pals, mentre que el Parets, ja amb el partit acabat, va aconseguir el 2-0 en l'únic xut que va fer a porteria. Poc després, al 95, el col·legiat Marcos Boada li treia la vermella directa a Iker Roldán per una entrada sense conseqüències i en una jugada sense gaire perill, amb el temps afegit ja complert. L'expulsió no hauria tingut major rellevància si no fos perquè el mateix col·legiat li havia dit anteriorment al jugador que l'expulsaria a la mínima que fes. Juan Antonio Roldán, un tècnic que mai fa declaracions, va queixar-se amargament a les xarxes socials del que es podria catalogar com a persecució, ja que aquesta temporada el castellà està sent molt perjudicat pels arbitratges a cada jornada. Un perjudici que només amb les causes subjectives podria tenir l'equip en el quart lloc de la taula en lloc d'en el de ser. Passem ara a parlar de futbol sala i de l'empat a 3 del futbol sala castellà enfront del Montsant, un rival directe amb el qual empaten a 21 punts. Els de Cristian Hernández van dominar el marcador en tot moment enfront dels barcelonins, però es van haver de conformar amb només un punt després de l'empat en l'últim minut als rivals. Amb 1-1 al descans, els taronges no van saber mantenir una renda de 3-1 al minut 35, veient com dos gols feien volar la victòria. Tot i això, l'empat els permet continuar a la zona tranquil·la de la taula i mantenir el descens a 4 punts una setmana abans de visitar el camp de la Prosperitat a Nou Barris, un camp talismà on l'equip ha guanyat en les últimes dues visites. En hoquei, derrota de l'equip masculí nacional catalana després de caure per 4-3 a Sant Celoni. Els de Fiti han perdut la diferència de 4 punts amb el Belloc, després de la victòria dels lleidatans a Sant Just per 0-2, i veuen com Sant Cugat i Caldes queden a només 2 punts. A Sant Celoni els granes van anar remolc durant la primera part amb un 2-1 en contra, que van saber capgirar, però a l'inici de la segona amb dos gols dels germans García. L'Oriol i el Ferran van ser protagonistes també amb la remuntada local, ja que l'empat a 3 va arribar després d'una blava a l'Oriol en el llançament de la directa i el 4-3 va ser després d'un penal i blava comès pel Ferran. 3 punts que van volar i que permeten ajustar la part alta de la taula on el castellà haurà de pressionar encara més per mantenir-se en el primer lloc de la classificació. I per acabar ho fem amb vòlei i amb les dues victòries dels equips sèniors del Club Taronja. El femení de Jordi Domènech va superar per 3-1 el Club Vòlei Olot i es mantenen en la primera posició aconseguida en l'anterior jornada. Les taronges no van permetre les solutines que el primer set aconseguit fos la tònica del partit, remuntant i guanyant els tres següents per aconseguir el ple en les dues jornades disputades de la fase de descens. En el masculí, els de Lucía Bregar i Marc Llamas, que van substituir la passada setmana en la banqueta a Merna Totonchi, debuten amb victòria al tie-break, sumant 2 punts que donen oxigen a l'equip, que ja havia acumulat 2 derrotes consecutives. Amb el 3-2 aconseguit enfront del Club Voli Salou, retallen a 4 punts la diferència amb la zona de salvació.
L'informatiu del migdia, les notícies de castellà.
Demà té lloc una nova xerrada del cicle Eduquem en Família. Amb la xerrada Alimenta l'autoestima del teu fill o filla. Prevenim trastorns alimentaris des de casa, a càrrec de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, ACAP. La xerrada es farà a partir de 8:15 a la sala Lluís Valls Arenys del Mirador. Des de casa es poden prevenir, educar, promoure hàbits saludables, especialment durant l'adolescència, una etapa vulnerable influïda per l'autoestima i la percepció del cos. L'educació familiar pot ajudar a protegir els nois i noies del risc de trastorns de la conducta alimentària, fomentant una relació positiva amb l'alimentació i l'activitat física. Aquesta conferència té com a objectiu proporcionar informació sobre els trastorns de la conducta alimentària, com detectar-los i com prevenir-los des de l'àmbit familiar. L'Ajuntament de Castellà del Vallès ha finalitzat recentment les obres de reparació del mur situat a l'espai verd que es troba entre la ronda del Turuguet i la plaça de la Miranda, un tram de 475 metres que protegeix els vianants de la riba del riu Ripoll a l'altura de Can Barba i el Boà. L'objectiu principal de les obres, que s'han dut a terme en dues fases, ha estat dignificar el mur, que presentava un deteriorament important en despendiment d'arrebossat i acumulació de grafits. En aquesta segona fase s'han reparat 283 metres del mur des de la zona de des de la Ronda de Ponent a l'alçada del carrer de Pere Marra fins a la zona coneguda com el Pitu de Can Barba a la plaça de la Miranda. La intervenció ha inclòs el sanejat i arrebossat del mur existent, així com la col·locació de peces de coronament i un repintat general. Posem el punt final a l'informatiu d'avui dilluns 17 de febrer. Ens acomiadem al que us hem acompanyat, Carlos Lecegui i Arnau Obrador al control tècnic, Rocío Gómez i Marina Antúnez a la redacció i locució, Albert Sanandés als esports, i que us parla Jordi Rius. Res més, gràcies.